Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Què tal estan, amics? Com va tot? Per la nostra part, dir-los que ens disposem ja a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, com és la tasca pròpia de la taula del Evangeli i com vostès, seguidors fidels del programa, ja saben. Ens trobem als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, ben acompanyats pels nostres tertulians, Alberto Rossi, mossèn Joan Perera i Maria Teresa Manrique. Amb ells, doncs, conversarem sobre el missatge litúrgic de la missa d'aquest diumenge, el 16 de durant l'any. I tertulians que presentem ja mateix. Alberto Rossi és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Aquí saludem. Què tal?
Molt bé, gràcies.
Maria Teresa Manrique és biòloga i membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i Núria, que porta el Seminari del Poble de Déu. Què tal?
Molt bé i de vos guarda a tots.
Mossèn Joan Perera, capellà custodi del Santuari de Núria i rector de les parròquies de la Vall de Ribes, bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt bé.
Això vol dir molta feina, no? Parròquies quantes? Moltes, no?
Són unes quantes parròquies, però també de demografia molt petita.
Sí.
Per tant, de vegades a la llista sembla que tinguis, en fi, multituds, però en total són uns 2.300 habitants. Sí. Ara, Núria sí, eh? Núria hi ve molta gent tot l'any.
Sí, sí. Amics, amigues, al capdavant dels controls, a les bones mans de l'Àlex Alsina, presentant i conduint el programa, Maria Marín, qui us parla. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de durant l'any és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 23.
Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l'oracle del Senyor. Per això el Senyor, Déu d'Israel, diu als pastors del meu poble: vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l'oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s'hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l'oracle del Senyor. Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies, Judà no sofrirà cap mal, i Israel viurà segur. El seu nom serà: el Senyor és el nostre bé.
Jeremies predica els darrers anys del regne de Judà, abans de l'exili. Aquest fragment que hem escoltat és el final d'una sèrie d'oracles contra els reis de Judà. El profeta els hi fa una crítica comparant-los a uns pastors que, en comptes de vetllar per les ovelles, han provocat que fossin dispersades. Déu-n'hi-do. Bé, quin missatge ens dona aquí el profeta Jeremies? Què hi diria vostè, Maria Teresa?
Bueno, aquí es veu que Déu està molt enfadat. És a dir, la seva ira és gran en contra d'aquests mals pastors, falsos pastors, no? I passa comptes. De fet, l'ofici de pastor és molt important. Quan parlem de pastors, ens ve de ser al cap el Sant Pare, els bisbes, els que fan present el bisbe en les diòcesis, que són els preveres, però també cadascú de nosaltres ha d'exercir aquest ofici amb les persones que tens encomanades, si ets un pare de família, si ets un catequista, bueno, jo crec que tothom, no? I aleshores, doncs, cal que tinguem aquesta vella, aquesta cura per les persones. Per exemple, en Maria, que ella no té el càrrec de pastor, per dir, però quan a Canà ella vella perquè hi hagi vi, Doncs això també és l'ofici de pastor, perquè el pastor contínuament vella perquè no falti el necessari, perquè cadascú tingui allò que li convé. És a dir, que aquest ofici de pastors l'han d'exercir tots.
En cas, també, jo també hi veig aquesta acusació als governants. Jo pensava, preparant la lectura, dic, un governant just i honest retorna la fe en Déu en el seu poble. No sé per què hi ha aquest lligam tan fort entre l'exercici de govern, estem parlant de govern polític, però també amb una casa, amb una empresa, amb qualsevol organització humana que té un director, que té uns responsables o una junta. Doncs quan hi ha justícia, quan hi ha un sentit de justícia, ho olores. Hi ha com un instint en la gent que diuen, aquests són bona gent, bones persones. I això prepara el camp a la fe. Estem parlant com si d'una cosa social, no? Però diríem, és a dir, tot paper de dir així, de governar, és un paper també teològic, és un paper que fa present com una presència de Déu, que és bo, que és just, que és compassiu. Ho veiem en les persones que guien, doncs, les societats, que guien les famílies, que guien les empreses. Per això és tan important que avui dia tinguem, també per la fe del poble, que els governants, que els líders siguin persones, que siguin bones persones, que siguin, tinguin un sentit de justícia, un sentit d'honestedat, de rectitud. Per això aquest gran escàndol actual amb la corrupció, no?
Sí, sí.
És que això ataca com la intimitat més profunda d'una societat, no?
Sí, sí.
Si t'hi fixes, a mi m'encanta l'analogia amb la naturalesa, no?, del pastor ramat, no?, que ara són professions oblidades, que... però realment té un simbolisme poderós, no?, perquè al final en ramat, com els ciutadans, són lliures, com les organitzacions, els seus membres són lliures, perquè el bé està lliure d'anar on vol, però sap que hi ha una persona per sobre que controla. Però no és un control en el qual esclavitza el ramat o esclavitza la persona. Senzillament és un control en el qual tu cedeixes la teva part de la teva sobirania a aquest pastor, no? I saps, i el bon pastor no ha de fer grans esforços per reunificar aquest ramat, perquè el ramat ja sap quan és el moment de tornar al seu redil, no? Aquest és el bon pastor, no? És el pastor honest, el que dona exemple, el que cuida el seu ramat sense ser ni possessiu, ni arrogant, ni prepotent, no? I aquest és una mica la figura que hauríem de tornar, no? Les organitzacions, el líder en el qual jo tinc un respecte no perquè imposa l'autoritat, sinó perquè és una persona que amb el seu exemple fa que jo cedeixi la meva part de sobirania perquè sé que puc aprendre, és respectuós i, per tant, sé que em portarà per bon camí. Això és el que ens falta ara. I veiem moltes organitzacions absolutament autoritàries. Això no és un pastor.
Jo fa poc vaig tenir ocasió de col·laborar, bueno, amb això de la recollida dels aliments, Maria Teresa...
El recapte.
Amb una organització de la Creu Roja, i parlant amb els seus responsables, veies una humilitat, una senzillesa, un interès per poder recollir com més aliments millor per la gent senzilla, pobra i humil, és que et conquista, és que et desarma. I dius, veus gent que ho donen tot per una causa justa i bona. I t'enamora, això. Simplement dius, aquesta persona jo li posaria la meva vida a les seves mans, tots els meus diners, tot, perquè et desperta confiança.
El salm responsorial d'aquest diumenge 16 de durant l'any és el número 22 i té per resposta: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Conegudíssim, aquest salm. Com entenem, doncs, aquestes paraules del salmista, que en definitiva ell reprèn la imatge del pastor aplicada a Déu, i ell és el pastor fidel que té cura de les seves ovelles. Traslladem-lo als nostres dies. Com ho vivim?
És que acollir... bueno, aquest salm és de l'Antic Testament, però nosaltres ja després de la Pasqua també veiem aquí que aquest, el bon pastor, l'únic bon pastor és Jesús. I I clar, aquí va narrant d'una manera fantàstica, doncs, amb aquesta imatge del pastor i dels pasturatges, com aquest pastor ens porta a viure descansar amb ell, perquè ens portarà per on ens ha de portar. I clar, això també a nosaltres ens ha de despertar aquest instint també de portar els altres on millor poden estar, o de la mateixa manera, millor manera que poden viure, que poden conviure, que poden estar, en definitiva.
És que la característica d'un bon pastor, jo veig que és que convoca una mica amb la línia que deies tu, Albert. Convoca
sí.
Tothom. A tothom. Els d'una manera de pensar...
Sense excepció.
Sense excepció. Home, hi ha sempre el que vol anar a la seva. Però mira, aquest és l'excepció, no?
Sí.
Però jo veig que també el ministeri amb l'Església de vegades s'ideologitza una mica, no? I el bon pastor, o sigui, un pastor, un rector, un bisbe, ha de convocar tothom, totes les persones. Mm. I a més, ara, amb aquesta interpel·lació, aquesta església en sortida, que diu el Sant Pare francès, no? És a dir, en sortida vol dir anar a buscar tothom. Mm-hmm. És que aquell és així, aquell és aixà, aquell va fer això. És igual, ell està casat doncs, d'aquella manera, separat, tornat a juntar, és igual, no tinguem esquemes, no? És el bon pastor ha de convocar tothom, mm-hmm. sense excepció.
Sí, sí, totalment, i el que dèiem abans, no? És a dir, el ramat va on vol, perquè al final hi ha qui puja una roca, hi ha qui baixa, però en realitat el pastor després aglutina, no? Mm-hmm.
Continuem endavant, i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta a Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol segon.
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort en la creu ha fet morir l'enemistat i units en un sol cos els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau. La pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ells, uns i altres, tenim entrada al Pare, guiats per un sol esperit.
Per Jesucrist, Déu ha fet passar la humanitat de mort a vida i ha reunit en un sol poble, l'Església, aquests dos pobles dels que ens parla la lectura, jueus i pagans, que vivien separats i enemistats. Pau és l'enviat a anunciar aquest designi salvador als pagans. I cabem tots aquí.
No ens imaginem la fractura tan terrible que hi havia aquell temps entre un creient i un pagà. Avui dia es parla més de societat, es parla més de drets humans, de la persona, però havia de ser una fractura terrible, i Pau va trobar la síntesi, que és el Crist que dona la vida per nosaltres i crea una nova societat. De fet, això es fa civilització, gràcies al cristianisme tenim la civilització dels drets humans o de la comunió, de la igualtat entre les persones, però que és una aportació realment genuïna del cristianisme a la nostra cultura. Mm-hmm. Aquest crea un poble que busca la pau, que té la pau, gràcies al Crist.
Mm-hmm. Què més?
De fet, aquesta tendència a unir, no? Com dius, la dificultat, no?, entre el que creu i el que no creu, no? Però la potència que té la imatge de Jesús és tal que és capaç, fins i tot, d'unir pols tan diferents, no?
Mm-hmm.
Potser avui en dia, que sembla que no estiguem tan separats de poder com estàvem llavors, hauria de ser més fàcil, no? Però si mirem els aconteixements, sembla més difícil que mai, no? I que la separació sigui cada vegada més gran, no? potser jo vaig una mica més enllà i llenço una cosa que bueno, ja s'ha parlat i crec que aquest pontífex portarà endavant, no? Dintre de les grans religions monoteístes de la Terra, no? Intentar aquesta gran aproximació, no? Perquè al final estem parlant d'un Déu, no? D'un Déu que és per tots, vull dir, Déu no mira qui és qui, sinó senzillament vol que tots participin. Per tant, potser és un moment de tornar a mirar aquesta unió de què es parla aquí, no? De tornar a mirar a veure aquesta unitat en el Crist, perquè al final tots, per igual, tenim dret, no? I tenim un lloc en aquesta unitat.
Penso que hi ha com avui dia, hi ha, per part fins i tot dels governs, hi ha com una predisposició a buscar aquesta síntesi, és a dir, buscar que la fe no sigui una fe, podríem dir, que busca un poder en el món, no? Sinó una fe que es fa cultura, que es fa societat, i observo que no hi ha tant tancament com de vegades pot semblar, eh? Si et mires les estadístiques, dius, és que hi ha molt poca gent creient que vagi a missa. Sí, però si ells troben un espai dialogant, de fraternitat, d'obertura cultural, i em penso que s'hi apunta més gent que de la que ens pensem.
Clar. De fet, aquest nou espai que crea el Crist, ho diu Sant Pau aquí a la lectura, que diu una nova humanitat centrada en ell. És a dir, això ho trobo molt interessant, perquè aquesta nova humanitat fa que ens trobem tots dintre de la nostra diferència, que això és important, que ens trobem tots units en el Crist. I això ens fa respirar.
Però això és un ideal altíssim, una humanitat centrada en Crist convoca la gent a una experiència ben concreta, és a dir, fora egoismes, sortir de tu, etc. Com això seria viable, senyor Rossi? Com ho veu vostè?
Bé, amb disciplina. Personal, és una cosa que...
Està molt bé, això.
No, és com totes les coses, sí, vull dir, sí. Si volem aconseguir-ho, hem de ser disciplinats, sí, perquè sí. La disciplina és necessària, és una eina fonamental. Amb aquest camí també de la unió. Llavors, tots estem obligats a disciplinar-nos per aconseguir arribar... Ja no ha de ser un ideal altíssim i llunyà, sinó ha de ser una cosa concreta i propera. Comencem amb una unió pròxima i acabarem a la unió total, no? Però necessitem disciplinar-nos. Una repetició d'hàbits. Pues tot això fa que cada vegada som més conscients, s'internitzi, som més presents, no? En què aquest objectiu és proper. Perquè quan tu ho veus lluny, dius, bueno, potser està massa lluny, és massa ideal, i dius, ja m'hi posaré, però no és així.
Estem compartint, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, aquesta tertúlia amb l'Alberto Rossi, economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra, amb la Maria Teresa Manrique, biòloga i membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes, i Núria, que porta el Seminari del Poble de Déu, i amb mossèn Joan Pereira, capellà custodi del Santuari de Núria i rector de les parròquies de la Vall de Ribes, bisbat d'Urgell. Ara sí, continuem endavant, tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu...
Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica.
Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven. Molts ho van saber... i van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veia una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament.
Fragment que ens fa pensar que Jesús envià els seus deixebles a anunciar l'Evangeli i a curar, i ells... tornen al cap d'un temps i expliquen a Jesús el que han fet i ensenyat. I ell, Jesús, els convida a reposar en un lloc despoblat. Quines escenes més bucòliques, més boniques, però què els hi deuria dir Jesús en aquella intimitat?
S'ha de posar gasolina al motor.
Sí.
Després d'un viatge apostòlic, clar, sí, comunicar-se, descansar, menjar, compartir, fer vida de família... Uh-huh. Si no fas això, després què dones? Clar. Què dones als altres? Si no, si no dediques, si no et consagres a tenir una experiència de retrobament amb els teus, de retrobament amb el Senyor. És la norma i la garantia d'autenticitat, aquesta capacitat de tenir vida fraterna, vida de comunió amb els altres. I la gent ho ensumen, eh?
Sí.
La gent saben si ets una persona que fas comunió, que fas família.
Sí, aquí Jesús es veu que té una gran sensibilitat. De seguida veu el que necessiten els deixebles. Aquesta vida de família que deies tu, Joan, això és essencial. Però es veu també quan, amb aquest plan d'anar a descansar, es troben amb una multitud. Que deurien dir, carai, ara que... Com una sorpresa, no? Però abans que parlàvem del bon pastor i del ser pastors, Jesús, és molt bonic això que diu la lectura diu, i se'n compadir, veia la gran gentada i se'n compadir. Un pastor és compassiu. I llavors van haver de renunciar al seu descans, a tot el plan que havien fet, i per poder, i diu, i es posar a instruir-los llargament. O sigui, no va dir quatre paraules i que els deixessin tranquils, sinó que
bé,
es compadir.
A la vida que portem avui en dia és més necessari que mai aquest retirar-se amb aquesta reflexió, sigui personal o sigui amb una comunitat petita, que pot ser la família o pot ser altres persones amb les quals comparteixes, no? És fonamental perquè és el que dèiem abans, no? El combustible, que necessites energia per poder continuar, no? A mi és cert que a mi m'agrada, no? Jesús, que és Déu, no? Se'n compadeix amb un sentiment humà, no? Uh-huh. Nosaltres potser seguiríem i diríem, escolta, que estic molt cansat i necessito recargar, no? I, clar, ell té una tasca molt més gran, no?, que ha de fer, que és la d'instruir, no? Uh-huh. Però és absolutament necessari, no?, aquesta separació del món i poder reconstruir la nostra pròpia energia per poder continuar. Uh-huh. És necessària, vamos, i més avui en dia, que estem constantment sotmesos a una vida frenètica.
Sí, això de lloc despoblat precisament aboca, fa pensar en el desert, que és el lloc de retrobament de tot el poble d'Israel amb Déu, els profetes amb Déu, de Jesús que va anar al desert,
sí.
I vol dir això, vol dir lloc de trobada, perquè si no vas al desert, després la teva predicació, el teu testimoni no dona fruit. I és que és aquest l'instint que té el poble. El poble té l'instint de reconèixer si una persona va en nom propi o va en nom d'un bé major.
Això es capta de seguida, eh? Vull dir, si un va pel seu compte o tu tens darrere la comunitat eclesial. Vull dir, i la gent no és tonta.
Les ovelles tenen aquest sentit de la fe, que és el sentit de la fe del poble. De dir, aquest sembla de llocis, però no ens enredarà. No, no és veritat, eh?
Fixa-t'hi que tots necessiten primer anar al desert abans de predicar. És a dir, aquesta separació no, del ramat i dir, bueno, m'he de preparar, no? Aquesta preparació és absolutament necessària, no?, per poder donar-ho tot, que probablement és la part més difícil, no? Aquesta soledat que et permet ser conscient, que et permet inspirar-te, que et permet comprendre i poder compartir després.
La responsabilitat de ser pastor inclou, doncs, jo trobo aquesta tendència o aquesta necessitat de tenir una vida de família, un espai, podríem dir, de comunió, perquè si no hi ha això, ens tornem en funcionaris, els capellans només fem que donar voltes amunt i avall, no estem a l'accés de qui ens necessita, perquè no tenim temps.
Perquè s'han centrat molt els capellans en la sacramentalització, oi? Bueno, deu ser una tasca que l'Església, doncs, entre cometes, imposa, però potser evangelitzar més que sacramentalitzar, o totes dues coses ben compensades.
Bueno, és que és la mateixa cosa.
Sí,
és la mateixa cosa.
Però és la mateixa, però a la pràctica no n'és.
No pot ser un refugi els sacraments, no pot ser un refugi de dir, jo ja compleixo perquè ja dic la missa, ja... Home, has de complir, no? Perquè en una parròquia hi haurà gent que dona molta importància a la missa i n'hi ha d'altres que no hi van mai, només van a la festa major. I aleshores no vol dir que hagis de contentar només amb uns, no, has d'estar per tothom. No?
Uh-huh. Bueno, la missa és un ritual, no? I els rituals són importants. I sobretot perquè és un moment molt clau del dia, no?, del cristià, no? Però això no vol dir que s'acaba allà, no? Vull dir, són 24 hores, 360 dies, clar. Vull dir, sempre ha d'estar actiu, no?, aquesta tasca, però respectant aquests rituals, uh-huh. perquè els rituals són un moment en el qual dius, bueno, només em dedico a fer aquest ritual, sí, sí, no?, sí. En cos i ànima, molt important, però no s'acaba.
Uh-huh. I després una litúrgia ben feta és evangelitzadora, és a dir, la litúrgia en si és evangelitzadora, és a dir, no podem separar, no?, la litúrgia de la missió, de la vida de família, és una unitat.
Però que important també és fora que el capellà, on es pugui, si no té altres misses a continuació, que pugui estar pel poble, acollir-los, beneir-los, sí. dialogant amb ells, interessant-se per les seves vides. I això es dona, potser, poquet, o no ho sé, o depèn de les parròquies. Però, clar, de seguida has d'anar a celebrar una altra missa, i una altra, i una altra.
Bueno, sí. Això
és el que potser haurien de vetllar. Sí. No sé, què els hi sembla?
S'ha d'anar buscant un equilibri, sí. perquè és veritat que les persones avui dia agafen el cotxe per tot, però que agafin el cotxe per anar a missa no n'hi ha gaires.
Això és veritat.
És que els tenen mal acostumats.
Sí, estan mal acostumats, sí, sí.
Els tenen mal acostumats.
No, és veritat, eh? Vas a un poble petit de la Vall de Ribes, per exemple, per tot agafaran el cotxe. Metge, escola...
Portar el nen a la piscina, el net a la piscina...
Tot, tot, tot. Però a missa ja has d'anar tu. Surtes, hi ha excepcions, eh?
Sí, sí, poques,
gent que,
eh?
Hi ha gent que a missa... I que encara que nevi o que plogui, agafen el cotxe i van a la missa, sí.
Molt bé, hem acabat d'una manera així una mica denunciant la situació que es troben els nostres poblets de muntanya, com el nostre bisbat d'Urgell és
molts,
molt rural,
molts.
Però veritablement és una interpel·lació doncs, per aquestes persones que per anar a desplaçar-se a una altra parròquia no agafen el cotxe, en canvi sí per portar el nen a la piscina, el net a la piscina el dijous.
Sí.
És curiós. Bé, que sigui a fi de bé aquesta denúncia.
Que sigui
denúncia, a fi de bé.
No.
Moltíssimes gràcies, Alberto Rossi.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Joan Perera.
Gràcies.
I, amics i amigues, doncs, contentíssims d'haver compartit una vegada més d'aquesta litúrgia amb vostès, comentaris, que hem parlat de que l'únic bon pastor és Jesús, un pastor que ens porta a descansar amb ell, i que és comprensiu, i que, per altra banda, també l'ofici de pastor nosaltres l'hem d'exercir. També es deia el senyor Rossi que ens cal la disciplina per fer possible la nova humanitat centrada en Crist, que ens parlava la segona lectura. Ara ja només dir-los que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, i que els convidem a que sintonitzen el nostre programa. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.